Hola, bona nit i bon profit per tots els que estigueu sopant. Des d'ara i fins a 11:15, aquí, xalem llegint. Som aquí, com cada darrer dimecres de mes, l'Albert Pedrol al control tècnic, la Núria i la Roser.
Una nit d'hivern, un viatger, és una novel·la sobre el plaer de llegir novel·les. El protagonista és el lector, que comença 10 vegades a llegir un llibre que, per vicissituds alienes a la seva voluntat, no aconsegueix acabar. Vaig haver d'escriure, per tant, l'inici de 10 novel·les d'autors imaginaris, tots en certa manera diferents de mi i diferents entre ells. I diu la traductora: la novel·la Si una nit d'hivern un viatger és un exponent claríssim de l'extraordinària capacitat fabuladora d'Italo Calvino. L'estructura del llibre és complexa i insòlita, però no inèdita, ja que segueix el model de les 1001 nits. Els protagonistes són un lector, el lector, i una lectora, la lectora. I la seva història és la història d'una lectura frustrada. Els llibres que llegeixen s'interrompen l'un darrere l'altre, 10 narracions. Mostrari exquisit de les diverses tendències de la novel·la contemporània. Resten en suspens, inacabades.
L'obra que us oferim avui és una obra total, perquè explora el fet de llegir, el fet d'escriure, el llibre com a objecte i també l'origen de la matèria literària, entre altres coses. 1001 coses més. Com que ens veiem absolutament incapaces de dir-vos tot el que caldria dir sobre aquest llibre en 30 minuts, hem decidit que us en llegiríem bocinets i, sobretot, que us recomanaríem que llegíssiu aquest llibre i tots els llibres de l'Italo Calvino. Pel que fa a la música, avui ens ha semblat que per parlar i pautar els textos d'un autor que, com Cesare Pavese deia, és com un esquirol que salta entre la vessant realista i la vessant fantàstica, anava bé un cantautor català que juga amb l'encadenament de personatges reals i imaginaris, entre els quals hi ha la vídua d'un dels personatges del nostre autor d'avui, i que inventa històries a la manera de Calvino, que amb aquest llibre també fa un enfilall d'històries tot just encetades, tot just suggerides.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa de colors i de perfums. Heus aquí a Blancaneus amb Pulgarcito, els 3 porquets, el gos és Snoopy i el seu secretari Emili, i en Simbad, l'Alibaba i en Guti Bell. Oh, benvinguts, passeu, passeu de les tristors. Em farem fum a casa meva, és casa vostra, si és que hi ha.
cases d'algú.
Estàs a punt d'iniciar la lectura del nou llibre d'Italo Calvino, la novel·la Si una nit d'hivern un viatger. Relaxa't, recull-te, allunya de tu tot altre pensament. Deixa que el món que t'envolta s'esveixi en l'indistint. La porta val més que la tanquis. Sempre hi ha algú altre que té la televisió engegada. Ja els ho pots dir de seguida. No, no vull veure la televisió. Parla més alt, si no, no et senten. Ara llegeixo, no vull ser destorbat. Potser no t'han sentit amb tant d'aldarull? Digues-ho més fort encara, crida. He començat a llegir l'última novel·la d'Italo Calvino. O si no vols, no ho diguis. Esperem que et deixin tranquil.
Tria la posició més còmoda. Assegut, estirat, cargolat, ajagut, ajagut d'esquena, de costat, de panxa a terra, a la butaca, al sofà, al balancí, a la gandula, al puf, a la maca si en tens una. Al llit, tant se val si és a sobre com a dins. Pots fins i tot posar-te de cap per avall, en posició de ioga. Amb el llibre capgirat, s'entén. Gradua la llum a fi que no et cansi la vista. Convé que preveguis ara tot el que pugui evitar-te d'interrompre la lectura. Les cigarretes i el cendrer a l'abast de la mà, si fumes, és clar. Què falta encara? Has de fer pipí? Bé, tu t'ho saps.
Ja has llegit una trentena de pàgines i t'estàs apassionant amb aquesta història. Un moment. Mira el número de la pàgina. Diantre, de la pàgina 32 has tornat a la pàgina 17. Allò que havies pres per un recurs estilístic ara resulta que és un error de tipografia. Han repetit dues vegades la mateixa pàgina. Vet aquí de nou la pàgina 31, la 32 i més endavant què hi ha? Altra vegada la 17, per tercera vegada. Però quina mena de llibre tan venut?
Estavelles el llibre contra el terra, el tires per la finestra. Voldries llançar-lo fora de l'edifici, de l'illa de cases, fora del barri, fora de la circunscripció urbana, fora de l'àmbit provincial, fora de l'administració regional, fora de la comunitat nacional, fora del mercat comú, fora de la cultura occidental, fora de la placa continental, l'atmosfera, la biosfera, l'estratosfera, el camp gravitacional, el sistema solar, de la galàxia, del cúmul de galàxies.
Però no, els reculls, les polses, has de tornar al llibreter perquè te'l canviï. Has d'esperar fins demà. Dimecres a la nit. Cada nit passo les primeres hores de foscor escrivint aquestes pàgines que no sé si llegirà mai ningú. El globus de pasta de vida de la meva habitació de la pensió Codigua il·lumina la trajectòria de la meva escriptura, la qual és tal vegada massa nerviosa perquè un futur lector pugui descifrar-la. Potser aquest diari tornarà a la llum molts i molts anys després de la meva mort, quan la nostra llengua haurà sofert qui sap quines transformacions. I algunes de les paraules i de les frases fetes que jo uso freqüentment sonaran desuetes i de significat incert. De tota manera, qui trobi aquest diari tindrà un avantatge indiscutible sobre meu. D'una llengua escrita sempre és possible deduir un vocabulari i una gramàtica, isolar les frases, transcriure-les o parafrasejar-les en una altra llengua. Mentre que jo escric provant de llegir en la successió de les coses que se'm presenten cada dia les intencions del món respecte a mi, i vaig a les palpentes, sabent que no pot existir cap vocabulari que tradueixi en paraules el pes d'obscures al·lusions que se sobreposa a les coses.
Escoltar algú que llegeix en veu alta és molt diferent de llegir en silenci. El text, quan ets tu qui el llegeix, és una cosa que és allà, contra la qual estàs obligat a enfrontar-te, quan te'l tradueixen de viva veu, esdevé quelcom que hi és i no hi és, que no acabes de tocar. Estic traient massa històries de cop perquè el que vull és que a l'entorn del relat se senti una saturació d'altres històries que podria contar i que potser contaré, o qui sap si no les he contades en una altra ocasió. Històries que per contar-les caldria abans contar-ne d'altres. Més encara, mirant en perspectiva tot allò que deixo fora de la narració principal, veig com un bosc que s'estén per tot arreu i no deixa passar la llum de tan espès com és.
Si jo, posem pel cas, tingués només una història per contar, faria mans i mànigues a l'entorn d'aquesta història i acabaria per cremar-la en l'obsessió de donar-li el valor just. Mentre que si tenint apartat un dipòsit pràcticament il·limitat de substància narrable, estic en condicions de manejar-lo amb distanciament i sense pressa.
Història certa dels set cels, set paradisos màgics i encantats. Història certa dels set cels, set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat. El primer cel és inventat, el primer gran invent de la terrestritat. El segon cel imaginat en una nit distinta del mar, en una nit d'estiu a la vora del mar, en una nit d'estiu a la vora del mar. D'un món ignorat. I el quart cel és irreal, com un oasi verd en un desert estrany, com un oasi verd en un desert estrany, com un oasi verd en un desert estrany. No hi ha notícies d'aquest cel tan amagat. I el sisè cel està copiat del cel setè que has engendrat dins del teu cap. Del cel setè que has engendrat dins del teu cap. Del cel setè que has engendrat dins del
en una gandula, a la terrassa d'un xalet al fons de la vall, hi ha una dona jove que llegeix. Cada dia, abans de posar-me a treballar, m'estic una estona mirant-la amb l'ullera de llarga vista. D'ençà que he esdevingut un forçat de l'escriure, el plaer de la lectura s'ha acabat per a mi. De vegades em convenço que la dona llegeix el meu veritable llibre, el que fa tant de temps hauria d'haver escrit, però que no arribaré mai a escriure.
Els lectors són els meus vampirs.
L'estil, el gust, la filosofia personal, la subjectivitat, la formació cultural, l'experiència viscuda, la psicologia, el talent, els trucs de l'ofici, tots els elements que fan que això que escric es pugui reconèixer com a meu, em semblen una gàbia que limita les meves possibilitats.
Mirant la dona de la gandula, m'havia vingut la necessitat d'escriure del verd. És a dir, escriure no d'ella, sinó de la seva lectura. Escriure qualsevol cosa, però pensant en què ha de passar a través de la seva lectura. Projecte de relat. Dos escriptors que viuen en dos xalets situats sobre vessants oposades de la vall s'observen recíprocament. Un d'ells acostuma a escriure al matí, l'altre a la tarda. Al matí i a la tarda, l'escriptor que no escriu apunta la seva ullera de llarga vista vers el qui escriu. L'un dels dos és un escriptor productiu. L'altre és un escriptor turmentat. Podré dir mai avui escriu, així com es diu, avui plou, avui fa vent? Només quan em sortirà espontàniament d'usar el verb escriure en la forma impersonal, podré esperar que a través de mi s'expressi alguna cosa menys limitada que la individualitat d'un subjecte. I amb el verb llegir? Es podrà dir mai avui llegeix, com es diu, avui plou? Pensant-ho bé, la lectura és un acte necessàriament individual, molt més que l'escriptura.
Jo llegeixo, doncs ell escriu.
La fascinació novel·lesca que es dona en estat pur a les primeres frases del primer capítol de moltíssimes novel·les no triga a perdre's en el prosseguiment de la narració. És la promesa d'un temps de lectura que s'estén davant de nosaltres i que pot acollir tots els desenvolupaments possibles. Voldria escriure un llibre que fos només un insípid.
Els únics llibres que reconec com a meus són els que encara no he escrit. M'ha vingut la idea d'escriure una novel·la feta només d'inicis de novel·la. El protagonista podria ser un lector que és interromput contínuament. El lector compra la darrera novel·la A, de l'autor Z, però és un exemplar defectuós i no aconsegueix d'arribar més enllà de l'inici. Torna a la llibreria perquè li canvien el volum.
Llegir vol dir despullar-se de tota intenció i de tot prejudici per estar prest a captar una veu que es fa sentir quan menys s'espera. Una veu que ve de qui sap on, d'algun lloc de més enllà del llibre, de més enllà de l'autor, de més enllà de les convencions de l'escriptura, d'allò que no ha estat dit, d'allò que el món no ha dit de si mateix encara i que encara no té paraules per dir.
Lector, ja és hora que la teva accidentada navegació trobi un atracador. Quin port pot oferir-te acolliment més segur que una gran biblioteca? Sens dubte n'hi ha una a la ciutat d'on havies marxat i a la qual has retornat després de la teva volta al món d'un llibre a l'altre. En definitiva, si a vosaltres us cal poc per engegar la imaginació, a mi encara em cal menys. La promesa de la lectura.
Els més esplèndids perdedors. Els que no surten a cap llista. També s'hi acosta algun taxista. Els viatjants i els pescadors. Doctors amb llengua catalana, un carterista retirat, el que recull la palangana, el mestre Tites, el mestre Tites i un penjat. És el congrés dels solitaris, no hi ve qui vol, cal estudiar per oblidar l'abecedari del desconsol i no plorar. tot esperant la fi del món. Un pessimista i un nen gran. El que camina a quatre mans i admiradores de James Bond. El vigilant de la presó, els de la penya, l'ansietat, la dama de l'abocador, els deprimits, els deprimits i enamorats. És el congrés dels solitaris, no hi ve qui vol, cal estudiar per oblidar l'abecedari del desconsol. Desconsol i no satisfets que ho tenen tot, i els que no tenen ni camisa, aquells que no van mai a missa, i els que pateixen de singlot. La vídua del baró rampant, la veu de la senyora Francis, un Latin lover, un pèl ranci, i una lectora, i una lectora de Ciorán. És el congrés dels solitaris, no hi ve qui vol, cal estudiar per oblidar l'abecedari del desconsol, del desconsol, i no plorar.
Fins aquí el Xalem Llegint d'avui. Abans, però, d'acomiadar el programa, us volem recordar que segueix obert el concurs que us vam proposar en el primer programa fa 4 mesos. El d'escriure un conte a partir d'un final. Aquest final el trobareu penjat a la web de la ràdio. I de cara al proper programa, doncs, traient la idea de les moltes possibilitats de si una nit d'hivern un viatger, d'Italo Calvino, us voldríem proposar jugar amb inicis i finals de llibres. Si algú ens vol fer arribar un inici i un final, sigui perquè li ha agradat moltíssim o perquè no li ha agradat gens, ho pot fer a l'adreça de Xalem Llegint, que és xalemllegint@radiofalset.com. I si no, doncs està convidat a venir aquí amb nosaltres a llegir-nos el seu inici i el seu final. Si algú volgués venir aquí, doncs també ens ho pot fer saber a través del correu. I ara sí, bona nit i fins al mes que ve.
Bona nit. No.